Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Els centres d'atenció primària de la Garrotxa es veuen obligats a suspendre certa activitat assistencial a causa de la sisena onada. La pressió assistencial que ha suposat l'explosió de contagis ha fet reduir agendes mèdiques, seguiments crònics o proves com ara retinografies.
Ahir una doctora em deia que tenia 50 i pico visites o trucades o gestions que feia la seva agenda. Això és inviable de fer en una jornada laboral normal. Per tant, què fa el professional? Es queda més temps del que ha de fer. Però això, dia rere dia, rere dia, rere dia, acaba esgotant-te física i mentalment, no? És que això no es pot aguantar. O sigui, per més que vulguem, la corda està tan tibada que és que no donem per més. O sigui, estem fent molt més del que podíem fer, i això ho portem fent durant molt de temps.
Aquest desembre, els caps de la Garrotxa han rebut més de 7.500 visites vinculades amb la Covid. Sentíem declaracions d'aquest mateix programa, d'ahir, justament, de Josep Lluís Nicolau, és el responsable de les àrees bàsiques de la Garrotxa. Avui estem a dimecres, el dia estiu 12 de gener del 2022, i ja es comença a veure quin és l'efecte de la pandèmia a la tornada a l'escola. Neus Assín, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Els centres educatius de la comarca tornen de Nadal amb el doble de positius.
Abans de les vacances nadalenques hi havia 141 positius i ara són 274. L'augment és el reflex del contagi que ja està venent en aquesta sisena onada. Tot i duplicar el nombre d'alumnes i professors contagiats, no hi ha cap grup classe confinat gràcies als canvis de protocols.
La regidora d'Educació és Mariona Camps, en declaracions als 5 minuts més.
Si alguna cosa hem après de tota aquesta pandèmia és l'adaptació de forma ràpida a les noves circumstàncies que se'ns plantegen, i ho fan de forma superràpida i superbé. Els equips docents, els equips directius, a les famílies, perquè també aquests equilibris que parlàvem fa un moment no deixa de que són difícils de manegar, i sobretot els alumnes, perquè sembla que ells ja s'adaptaran. Bueno, els alumnes són els que tenen un paper més important en totes aquestes adaptacions, i no deixa de que fan un esforç important.
I avui, en seguretat ciutadana, Olot engega una campanya per sensibilitzar sobre l'ús del patinet elèctric.
La policia local farà una tasca pedagògica per informar els usuaris i també sancionar els conductors que no compleixin l'ordenança municipal. Als últims temps s'ha detectat un increment important del nombre de vehicles que hi ha a la ciutat. També ja s'han registrat alguns accidents viaris.
Escoltem el sergent de mobilitat de la policia local d'Olot, Albert López.
Que moltes vegades els pares els compren sense saber quin tipus de... o compren com un joguet i no saben que es tracta d'un vehicle, i que quan el seu fill l'ha de portar necessita una edat requerida i ha de circular com un vehicle quan circula per les vies públiques. I moltes vegades la confusió que tenen els mateixos pares quan els hi compren és que es tracta com un patinet i que hi van per la vorera. Sí, n'hem tingut uns quants d'accidents, no molts encara, perquè s'està introduint aquest tipus de vehicle, però abans de que vagin a més hem d'actuar i conscienciar la ciutadania.
A l'informatiu que ara mateix comença sabrem què diu exactament aquesta nova normativa aprovada des de l'Ajuntament d'Olot. I aquest dimarts, 150 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, han exigit la veritat sobre els atemptats del 17A, aquest dimarts, com diem, davant la delegació del govern espanyol a Barcelona.
Els concentrats han respost a la crida de l'Assemblea Nacional Catalana després de les declaracions de l'excomissari de policia, José Manuel Villarejo, segons el qual els atacs van ser un error del CNI que volia fer un petit espant a Catalunya. A l'acte hi ha assistit l'alcalde de Ripoll, Jordi Monell.
Proposar una comissió d'investigació que pugui fer aflorar la veritat. La veritat és el millor honor que podem atorgar a les famílies i a les víctimes d'aquest fatídic atemptat, i ocultar la veritat només fa que auspiciar precisament teories i conspiracions, i ens fa perdre la confiança en aquest estat que ens governa i que manega estructures estatals, no?
En esports, el primer equip femení de la Unió Esportiva Olot torna a somriure. 9 derrotes després, el conjunt d'Alba Prat i Cristian López ha començat el 2022 amb una victòria.
Va guanyar el Molinos per 1-2 gràcies a un doblet de Nicole Ribas. Les olotines no vencien des del 2 d'octubre. Era la quarta jornada i des de llavors la dinàmica va ser negativa. Ara, amb l'arribada d'Alba Prat a la banqueta, les coses han canviat.
Seguir lluitant per l'objectiu, que és salvar la categoria i anar sumant mica en mica, sense obsessió, però intentar que tot el que anem treballant en els entrenos i tot el que anem progressant es pugui traduir en forma de resultats, perquè al final els resultats són els que manen, i per més que treballis bé, si no hi ha victòries, no hi ha punts a la classificació, no?
I s'ha de guanyar sí o sí aquest important Olot Santa Eugènia de Primera Catalana Femenina de Futbol, que es disputarà aquest dissabte a les 6 de la tarda a les instal·lacions del Morrot.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
I avui és un d'aquells dies en què tocarà rascar el vidre del cotxe, perquè la veritat és que les glaçades estan a l'ordre del dia. Com està afectant això la circulació? Policia Municipal, endavant.
Bon dia. Avui els carrers tallats que trobarem a Olot només serà el carrer Hortènsies, fins a la una del migdia. Però en quant a reserves d'estacionament, n'hi ha a la plaça Pi Almoina, al carrer Concepció Carreras, al carrer Bisbe Serra, a l'alçada del número 54, al carrer Castellà Lloberes, número 2, a l'Avinguda Mèxic i al carrer Sant Josep de Calassanç. I això seria tot. Que passin molt bon dimecres.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Anem a les temperatures. Avui és una jornada en la qual tenim el cel totalment serè i algunes boirines, i les temperatures, evidentment, són baixes. Són conseqüències també d'aquest anticicló que ens ha d'acompanyar, de fet, a partir d'avui, que ja vàrem poder començar a veure. Neus, termòmetres.
Doncs tenim un grau negatiu a Olot i a Ripoll, 2 sota 0 a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 3 de negatius a Mieres, 0 graus tenen a Castellfollit de la Roca, a Vic i Anglès, 1 de positiu a Santa Pau i a Girona i 2 a Banyoles i a Figueres.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
Avui l'anticicló és protagonista, restes de vent de nord, tramuntana moderada, estones de gregal a la Costa Brava Nord, i el més destacable és la baixada de temperatura, seguirà doncs davallant el termòmetre, matinada freda, glaçades a tot l'interior, ahir vam arribar 2 sota 0 aquí a Olot, pràcticament 5 sota 0 a la Vall d'en Bas, per tant el fred és viu, però després de dia s'està bé, ahir vam arribar a 16 graus aquí a Olot mateix, cal dir que avui pot quedar una mica més curta, per tant màximes de 10 a 15 graus la majoria, més aviat 12, 13, 14 seria el valor més abundant a cota baixa de l'interior del prelitoral i a la costa al voltant dels 15. Hi haurà boira, boira abundant a Osona. La plana de Vic aquí difícilment de dia passaran dels 8 o 10 graus i de nit una mica sota zero, evidentment, doncs hi haurà aquestes glaçades. Al Pirineu, mínimes, alta muntanya de 5 sota zero. Les valls també es podrien aproximar aquests 5 o 7 sota zero. Per tant, podríem dir que de nit i matinada hi ha aquesta caiguda lliure de la temperatura, però després de dia amb el bon sol que farà tot arreu, doncs pràcticament sense gaire vent s'estarà una mica bé, almenys el sol. Destaquem també alguns núvols matiners que puguin aparèixer, núvols baixos cap a la costa de la Selva i la resta pràcticament cel ras. Dijous cap canvi en el temps, per tant, situació estable, el vent totalment en calma, ja desapareix la tramuntana, l'anticicló es va enfortint i això ens portarà aquestes nits fredes, encara pot baixar un grau o dos la temperatura, gairebé podríem tocar fons d'aquesta setmana, i després de dia l'ambient es mantindrà amb temperatures de 10 a 14, algun valor de 15 cap a la costa, per tant, amb el sol ja diem que més o menys estarà bé. Això sí, amb boires abundants, especialment cap a Osona, però no ho descartem al matí a altres sectors. I aquest temps estable, una mica avorrit, monòton, sense borrasques de pluja o neu, podria aguantar ben bé fins al cap de setmana, per tant, divendres, dissabte i diumenge, en principi, pocs canvis en el temps.
Peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, qualitat.
Peix fresc i marís per a tota la família a Peixos Isma. I cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52.
Peixos Isma, dum, 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 qualitat. Peixos Isma.
Entrem en matèria, tal com us dèiem, els centres d'atenció primària de la Garrotxa es veuen obligats a suspendre certa activitat assistencial a causa de la sisena onada. La pressió assistencial, que ha suposat l'explosió de contagis, ha fet reduir agendes mèdiques, seguiments crònics o proves com ara retinografies.
Aquest desembre, els caps de la Garrotxa han rebut més de 7.500 visites relacionades amb la Covid.
Informa Pau Masó.
Dia rere dia i ja fa setmanes, els centres d'atenció primària segueixen gestionant la pandèmia i l'activitat mèdica habitual com poden. Fa poc més d'un mes la Covid respectava l'activitat assistencial dels centres, però ara la sisena onada ha desbordat els CAP i s'han vist obligats a ajornar certa activitat. El director de les àrees bàsiques d'Olot i Besalú, Josep Lluís Nicolau, diu a Ràdio Olot que la situació no es pot aguantar.
Ahir una doctora em deia que tenia 50 i pico visites o trucades o gestions que feia la seva agenda. Això és inviable de fer en una jornada laboral normal. Per tant, què fa el professional? Es queda més temps del que ha de fer. Però això, dia rere dia, rere dia, rere dia, acaba esgotant-te física i mentalment, no? És que això no es pot aguantar. O sigui, per més que vulguem, la corda està tan tibada que és que no donem per més. O sigui, estem fent molt més del que podíem fer, i això ho portem fent durant molt de temps.
Els centres de primària de l'Institut Català de la Salut, els d'Olot i Besalú, han ajornat les retinografies des del passat desembre i no preveuen recuperar-les fins al febrer. A més, l'explosió de contagis que hi ha hagut des de Nadal també ha fet que s'hagin reduït les agendes mèdiques, ja que alguns professionals han donat positiu o estan de baixa.
El que ara volíem era no tenir que ajornar ni tancar agendes, perquè la gent tampoc no noti que s'allunya un altre cop del metge i que té l'accessibilitat. Però, per exemple, estem que tenim ara, tindrem ara dos metgesses que estaran de baixa maternal, que estaran de baixa maternal durant més de mig any, i no disposem de personal per poder cobrir en aquest moment les baixes, no? I vulguis o no, tot això, a poc a poc, va apotant i va minvant una mica la nostra capacitat de resposta.
Els centres que gestiona la Fundació de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, els de la Vall d'en Bas i Sant Joan les Fonts, també s'ha hagut de deixar de banda certa atenció mèdica. Ho explica el director mèdic de l'Hospital d'Olot, Jaume Heredia.
Deixes menys temps per fer les altres activitats que habitualment es feien, no? Tot el tema de la demanda aguda per altres patologies, o bé l'atenció a la cronicitat, que és el que realment sempre tenim com a referent l'atenció primària, doncs s'ha hagut d'anar deixant una miqueta de banda. A més, penseu que l'atenció primària, a banda de ser la porta d'entrada al sistema de salut, en aquest moment està sobrecarregada amb el tema, per exemple, de la vacunació. Han sigut ells que han sigut capaços de posar aquestes més de 47.000 vacunes que portem posades a la comarca, més de 47.000, aviat està dit, les han posat la majoria d'elles des de l'atenció primària.
Aquest dilluns, els centres d'atenció primària de la Garrotxa han tornat a registrar un altre pic de visites relacionades amb la Covid. Segons el Departament de Salut, en el primer dilluns després de vacances, es van fer 934 visites a pacients amb coronavirus. Es tracta de la xifra més alta d'aquesta sisena onada i una de les més elevades de tota la pandèmia. El passat desembre va ser el segon mes de tota la pandèmia amb més visites Covid. A l'atenció primària n'hi va haver 7.531, només superat pel febrer del 2021, en plena tercera onada, quan es van registrar més de 10.000 visites.
I com tenim les escoles, els centres educatius de la comarca tornen de Nadal amb el doble de positius. Abans de les vacances nadalenques hi havia 141 positius i ara ja en són 274.
L'augment és el reflex del contagi que ja està venent en aquesta sisena onada. Tot i duplicar el nombre d'alumnes i professors contagiats, no hi ha cap grup classe confinat gràcies als canvis de protocol.
L'últim dia de classe abans de les vacances de Nadal, el dimecres 22 de desembre, hi havia 141 positius relacionats amb els centres escolars de la Garrotxa. 120 eren alumnes i 21 eren professors. Dues setmanes després, les xifres s'han més que duplicat. Aquest dilluns 10 de gener, els centres educatius de la Garrotxa han notificat un total de 274 positius, 231 alumnes i 41 5.000 professors. El director de l'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut a la Garrotxa admet que aquesta sisena onada ha generat brots a les escoles. Josep Lluís Nicolau diu a Ràdio Lot que s'està a l'expectativa de veure com avança la transmissió les pròximes setmanes.
Sí que realment a les escoles aquesta onada hi ha hagut molts més brots que en anteriors. Veurem una miqueta si la transmissibilitat ara també es va frenant i justament ens coincideix amb aquesta davallada que pronostiquen, no?, que hi haurà a les properes setmanes.
Malgrat el nombre de positius que han aparegut en el retorn de les vacances de Nadal, a la Garrotxa, de moment, no hi ha cap grup confinat, segons el Departament d'Educació. Això es deu al fet que, a partir d'ara, només es confinarà un grup classe si hi ha 5 o més positius. Nicolau diu això respecte al nou protocol.
Jo entenc que sí, des del Procicat i dels que prenen aquestes decisions, han anat donant aquestes instruccions i han posat aquests punts de detall i tot això, serà perquè a nivell d'estudis tenen els arguments necessaris per poder sostenir aquestes mesures. Llavors, jo crec que hem de confiar en que si realment s'ha vist que tenen comprovat de que aquests són les limitacions i els punts de detall que en aquest moment són adequats, crec que hem de confiar en que siguin els adequats, no?
On s'han detectat més positius en el retorn a les aules després de Nadal és als instituts. Els 3 centres de secundària de la ciutat d'Olot són els que agrupen més casos positius, també perquè són els que tenen més volum d'alumnes. L'IES Garrotxa, el Montsacopa i el Bosc de la Coma han notificat un total de 93 casos aquest dilluns. Representen el 34% del total de positius registrats en l'entorn escolar. La regidora d'Educació d'Olot, Mariona Camps, agraeix, malgrat la situació, l'adaptació de la comunitat educativa.
Si alguna cosa hem après de tota aquesta pandèmia és l'adaptació de forma ràpida a les noves circumstàncies que se'ns plantegen i ho fan de forma superràpida i superbé. Els equips docents, els equips directius, a les famílies, perquè també aquests equilibris que parlàvem fa un moment no deixa de que són difícils de manegar, i sobretot els alumnes, perquè sembla que ells ja s'adaptaran. Els alumnes són els que tenen més un paper més important en totes aquestes adaptacions i no deixa de que fan un esforç important.
Des de l'inici de curs ja s'han registrat més de 1.100 positius als centres educatius de la Garrotxa. És 4 vegades més que el mateix període del curs passat. En els 4 primers mesos del curs 2021 es van registrar 266 positius entre alumnes i professors. La sisena onada és la principal explicació per entendre el gran nombre de contagis que s'estan acumulant aquest any.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Atenció si teniu un patinet. Perquè Olot engega una campanya per sensibilitzar sobre l'ús del patinet elèctric.
La policia local farà una tasca pedagògica per informar els usuaris i també sancionarà els conductors que no compleixin l'ordenança municipal. En els últims temps s'ha detectat un increment important del nombre de vehicles d'aquestes característiques que hi ha a la ciutat. També ja s'han registrat alguns accidents viaris.
Fa només 3 mesos Olot va actualitzar l'ordenança municipal de circulació. En aquesta actualització s'hi va afegir la nova normativa sobre els vehicles de mobilitat personal, entre ells els patinets. Ara, després de detectar també un augment d'aquest tipus de vehicles a la ciutat, el consistori ha decidit posar en marxa una campanya de sensibilització. El regidor de Mobilitat d'Olot és Agustí Arbós.
Aquesta és una campanya que fem amb voluntat d'apropar la informació de com aquest nou element s'ha de moure per la ciutat a tothom, tant als usuaris que ho volen fer servir i que potser no coneixen prou per ser un element molt nou com s'han de moure, com ha de funcionar, com també, evidentment, a la resta de la ciutadania. Des de la policia municipal s'està fent un esforç que començarà ara a partir d'aquesta campanya de pedagogia per acompanyar aquest nou element a que visqui a la nostra ciutat de la millor manera possible, de la manera més segura i en definitiva, d'una manera saludable que permeti mantenir una pacificació bona amb aquest element a dins de la circulació de la ciutat.
Des de la policia local expliquen que molts patinets es tracten com joguines i que ja s'han produït accidents a la ciutat. El sergent de mobilitat de la policia municipal d'Olot és Albert López.
Que moltes vegades els pares els compren sense saber quin tipus de... o compra com un joguet o, i no saben que es tracta d'un vehicle i que quan el seu fill l'ha de portar necessita una edat requerida i ha de circular com un vehicle quan circula per les vies públiques. I moltes vegades la confusió que tenen els mateixos pares quan els hi compren és que es tracta com un patinet i que hi van per la vorera. Sí, n'hem tingut uns quants d'accidents, no molts encara, perquè s'està introduint aquest tipus de vehicle, però abans de que vagin a més hem d'actuar i conscienciar la ciutadania.
La campanya consistirà principalment a informar els usuaris de les normes que cal seguir quan se circula en patinet. S'han editat tríptics que es repartiran per la ciutat i la policia local serà l'encarregada de fer una tasca més divulgativa. El cos també sancionarà aquells que, tot i ser informats i avisats, continuïn incomplint l'ordenança.
Però quines són les normes que cal seguir quan circulem en patinet? Què diu la nova ordenança d'Olot? Repassem tot allò que heu de saber si voleu anar en patinet per la capital de la Garrotxa i que és important que tingueu en compte si no voleu ser sancionats.
El patinet.
El patinet elèctric és considerat un vehicle de mobilitat personal i per això només pot tenir una plaça i està propulsat per un motor elèctric que permeti una velocitat mínima de 6 km per hora i una màxima de 25. Han de portar llum blanca al davant i una llum vermella al darrere. Quan se circuli de nit, cal portar peces de roba reflectants. S'ha d'estacionar en llocs habilitats per a patinets o bicicletes. La normativa prohibeix lligar-los a arbres, semàfors o qualsevol element de mobiliari urbà.
Els conductors.
Han de ser majors de 16 anys. No necessiten cap carnet ni assegurança. Els conductors han de portar obligatòriament un casc.
La circulació.
Ha de ser per la calçada. No es pot circular per voreres. Els vianants sempre tenen prioritat. Només es pot circular amb una persona dalt del patinet. Està prohibit circular amb auriculars o mirant o parlant pel telèfon mòbil. La circulació per vies interurbanes està prohibida. No es pot anar amb patinet d'una localitat a una altra. Pel nucli antic d'Olot no està permesa la circulació de patinets elèctrics els dies de mercat, els dilluns, ni tampoc quan hi hagi fires o actes multitudinaris.
Les sancions.
L'ordenança municipal d'Olot contempla multes de 80 euros per a totes les infraccions que facin els conductors de patinets elèctrics.
Esteu escoltant el 5 minuts més.
5 minuts més!
Veiem el cap ara a l'exterior, anem a veure com està l'actualitat arreu de les comarques de Girona i avui anem a Barcelona, però per un tema que ens va afectar de ben a prop molt directament. 150 persones, segons la Guàrdia Urbana, han exigit la veritat sobre els atemptats del 17A aquest dimarts davant la delegació del govern espanyol a Barcelona. Els concentrats han respost a la crida de l'Assemblea Nacional Catalana després de les declaracions de l'excomissari de policia, José Manuel Villarejo, segons el qual els atacs van ser un error del CNI que volia fer, va dir, un petit espant a Catalunya. A l'acte hi ha assistit l'alcalde de Ripoll, Jordi Monell, visiblement indignat.
Proposar una comissió d'investigació que pugui fer aflorar la veritat. La veritat és el millor honor que podem atorgar a les famílies i a les víctimes d'aquest fatídic atemptat i ocultar la veritat només fa que auspiciar precisament teories i conspiracions i ens fa perdre la confiança en aquest estat que ens governa i que manega estructures estatals. No?
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, també ha demanat explicacions urgents després de la declaració de Villarejo. Obrim d'aquesta manera la crònica de successos. Els Mossos han detingut dos homes de 20 i 22 anys per un delicte de robatori amb violència i intimidació a Figueres.
Els fets van passar el 5 de gener a les 5 de la tarda quan els homes van acostar-se a una dona per agredir-la i robar-li la bossa de mà i el mòbil al carrer dels Fossos. Posteriorment, els dos homes van fugir cap a l'estació de tren. Dos dies més tard, el 7 de gener, els Mossos d'Esquadra van detenir dues persones més a les 5 de la matinada per un robatori amb força en un bar al centre al carrer del Taure. Els agents van enxampar els detinguts mentre forçaven la finestra del local.
El jutjat ha enviat a presó un home de 30 anys que va ferir-ne un altre amb un ganivet a Castelló d'Empúries per robar-li el cotxe. Els fets es remunten a la nit de Reis quan els Mossos van rebre l'avís de la víctima que va trucar al 112.
No va saber explicar on es trobava, però va indicar que estava ferit en un camp d'Empúria Brava i que un home se li havia endut el cotxe. La policia va engegar una recerca per la zona i el va trobar en un camí forestal que va de Castelló a Roses amb diverses ferides sagnants. Es va activar una ambulància per atendre'l i a uns 20 metres del lloc van trobar un turisme volcat amb una persona dins.
Els escombriaires de Salt han presentat una denúncia davant l'inspecció de treball contra l'empresa FCC per vulneració de drets fonamentals.
Entre ells el de vaga i per cessió il·legal de treballadors treballadors per reforçar els serveis mínims durant aquest cap de setmana. El president del comitè de vaga, Xavier Vives, ha explicat que aquest és el pas previ i que en funció del que digui treball, emprendran o no la via judicial.
Ahir es va registrar la denúncia a Inspecció de Treball, denúncia per vulneració de drets fonamentals com el dret a la vaga i per cessió il·legal de treballadors. Esperem que Inspecció de Treball doncs, actuï de forma ràpida i immediata i doncs, bueno, faci l'expedient que correspongui, Ajuntament i empresa.
El conflicte continua enrocat i ja ha sumat 18 dies amb tot encallat. Divendres va tenir lloc l'última reunió de mediació que va durar 12 hores i de moment no se n'ha convocat cap de nova. Va per llarg, segons asseguren Vives.
I en clau econòmica, l'aeroport de Girona ha tancat el 2021 amb 312.800 passatgers, una xifra d'un 84% inferior a la del 2019, quan es va tancar l'any amb gairebé 2 milions d'usuaris.
Malgrat tot, l'aeroport ha remuntat les xifres del 2020, en què només es van registrar 172.000 persones a causa de les restriccions per la pandèmia. Pel que fa a les dades del mes de desembre, hi van haver 14.000 passatgers a la terminal gironina, un 62% menys dels que hi va haver fa dos anys. El que sí que ha remuntat en l'últim mes són el nombre d'operacions. Durant el desembre es van fer 980 enlairaments i aterratges, un 0,6% més que el mateix mes del 2019. Aquests bons resultats, però, no són a causa dels vols comercials.
I a Figueres, els museus de la Fundació Gala Salvador Dalí han rebut 396.000 visitants, un 62% menys del que hi havia abans de l'inici de la pandèmia.
Aquesta reducció es deu a les restriccions sanitàries. De fet, des de la Fundació recorden que durant el 2021 només s'han pogut obrir durant 9 mesos i en bona part del temps amb un 50% de l'aforament. Això ha generat una davallada en el nombre de visites. Tot i així, durant l'any passat s'ha registrat un 108% més de públic que el 2020. El Teatre Museu Dalí de Figueres és l'equipament amb més visitants, seguit de la Casa de Port Lligat, amb 104.000 visitants, i el Castell de Púbol amb 37.000.
No ens movem encara de l'Empordà perquè el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ampliarà la capacitat de la línia ferroviària entre Figueres i Portbou amb una inversió de 21 milions d'euros. Les obres consisteixen en la instal·lació del bloqueig automàtic de banalitat. Es tracta d'un sistema d'última generació que permet la circulació en via doble en qualsevol de les vies i del sentit.
Això permet donar més capacitat i flexibilitat a la circulació de trens i millorar també la capacitat d'explotació. A més, també es permet augmentar la velocitat comercial i es redueix el risc de patir una incidència. Les obres també integraran les instal·lacions al control de trànsit centralitzat que hi ha a Barcelona.
I un últim apunt, els forestals han denunciat diverses construccions il·legals dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Els agents han fet diverses inspeccions amb drons durant el desembre a la zona de la Robina, Castelló d'Empúries, en col·laboració amb l'òrgan gestor del parc.
Fruit d'aquestes inspeccions van constatar la presència de diferents tipus d'edificacions, magatzems de residus i altres usos no autoritzats a la zona protegida. Per això s'han denunciat els propietaris de les 8 finques on s'han localitzat. Les denúncies es tramitaran tant per la via administrativa com per la penal i es trametran a la Fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme, així com també a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
5 minuts més!
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada, eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
El primer equip femení de la Unió Esportiva Olot torna a somriure. 9 derrotes després, el conjunt d'Alba Prat i Cristian López ha començat el 2022 amb una victòria.
Va guanyar el Molinos per 1-2 gràcies a un doblet de Nicole Ribas. Les olotines no vencien des del 2 d'octubre. Era la quarta jornada i des de llavors la dinàmica va ser negativa. Ara, amb l'arribada d'Alba Prat a la banqueta, les coses han canviat.
Ens ho explica en Roger Isern.
Millor inici d'any impossible per al femení de la Unió Esportiva Olot. Les olotines van guanyar el primer partit de l'any al camp del Molinos de Mataró per 1-2 gràcies a un doblet de Nicole Ribas. Les olotines no sumaven punts des de la jornada 4, fa més de 3 mesos, i entremig ja hi ha hagut relleu a la banqueta olotina. Tot i les baixes i la mala dinàmica, l'equip està unit i lluitant per canviar el rumb de la temporada. L'entrenadora del sènior femení de la Unió Esportiva Olot és Alba Prat, en declaracions al Tercer Temps de Ràdio Olot.
Va ser un bon inici d'any. Sí que és veritat que la situació segueix sent complicada a nivell d'efectius i a nivell de dinàmica, però bueno, necessitàvem com l'aire que respirem, diguéssim, aquests tres punts, perquè al final hi ha tota una part molt emocional i molt d'ànims, i aquests tres punts segur que ajuden a curar tot això.
Després d'aquesta victòria, l'Olot se situa a 4 punts de la salvació a Primera Catalana, que a hores d'ara marca el Figueres amb 10 punts. Alba Prat ho remarca, l'objectiu és la permanència i s'aferren a les possibilitats d'aconseguir-la.
Seguir lluitant per l'objectiu, que és salvar la categoria i anar sumant mica en mica, sense obsessió, però intentar que tot el que anem treballant els entrenos i tot el que anem progressant es pugui traduir en forma de resultats, perquè al final els resultats són els que manen, i per més que treballis bé, si no hi ha victòries, no hi ha punts a la classificació, no?
La primera victòria després de 9 derrotes ha arribat en el millor moment, en el primer partit de l'any, i abans de rebre aquest dissabte un rival directe. El femení de l'Olot jugarà al Morrot contra el Santa Eugènia, l'equip que té immediatament per sobre a només un punt. Prat en destaca la importància.
Juguem contra el Santa Eugènia a casa nostra, és un rival que està just per sobre nostre, un punt, i seria superinteressant poder encadenar dues victòries seguides per sumar-ne tres i poder passar aquest rival, i també anímicament veure que fas algun salt a nivell de posició, la classificació sempre ajuda.
L'important Olot Santa Eugènia de Primera Catalana Femenina de Futbol es disputarà aquest dissabte a les 6 de la tarda a les instal·lacions del Morrot.
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.